Arranquem en la nostra secció de Nacional avui amb el senador del PSPB, Artemi Rayo. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Artemi, ahir va haver sessió de control al Congrés dels Diputats. Què te va pareixer? Com va anar la sessió plenària d'ahir?
Bueno, una nova sessió broncas en la que la oposició pues es va enfocar allí en la bandera i en els símbols i va començar a utilitzar pues diguem munició grossa, no, per a lo que és el debat polític. Ja hi ha coses que no són acceptables i és d'introduir en el debat polític les institucions principals de l'Estat, no? I voler patrimonialitzar aquestes institucions, en particular la jefatura de l'Estat i la corona, en benefici partidista, pues és negatiu, però a qui més mal fa és al qui és objecte de patrimonialització, no? Eixa és la veritat i eixa és un aspecte pues molt negatiu d'eixa control que ahir van veure, en la que la dreta i la ultradreta pues va fer aquest exercici de patrimonialització de la corona. És de veres que altres grups polítics també van, si se me permet la expressió, desbarrar. Per als socialistes, el model de jefatura de l'Estat és un model que està en el pacte constituent, que està en el pacte de convivència que tots els ciutadans ens hem donat, i nosaltres la Constitució, que és el resultat d'aquest pacte constituent, d'aquest pacte de convivència, l'acceptem, la defensem i com un tot. I en aquest tot està la jefatura de l'Estat i està el conjunt de totes les institucions i del sistema de drets que té la nostra Constitució. I ahí estem nosaltres, garants d'aquest ordre constitucional i de totes les institucions que se recollixen en el darrer constitucional.
Sí, senador. Ahir també van conèixer la notícia de que el diputat per Vox, Espinosa de los Monteros, va denunciar que li han robat una carpeta de dins del seu cotxe on anava tota la informació de la moció de censura. Què li pareix aquesta notícia? Condena aquests fets?
Bueno, n'hi hauria que veure o saber si algú ha robat algú el que i què era el que anava dins d'una carpeta, no? Jo dono a priori una fiabilitat a afirmacions d'aquest tipus, també la justa, no? En segon lloc, tampoc me pareix, no sé, me dona la impressió de que la presentació d'una moció de censura no és ningú secret d'estat, perquè la Constitució, el reglament de les càmeres, preveu expressament quines són les condicions que hi ha que complir per a presentar una moció de censura. Fa falta que la firmen una dècima part dels diputats, que són públics i que són representats públics, i després que hi hagi un candidat i les línies generals deixar censura. Per tant, no sé quin secret podien haver en una carpeta, sincerament, que afectaré al desenvolupament d'eixa iniciativa que vos volia prendre. Per tant, en aquests termes, pues la veritat és que me pareix que això és una notícia pues en poca substància, no?
Deixant un poc de banda el que és la política nacional, senador, ens agradaria parlar del Rodalies, no? Des de l'inici de la pandèmia es van tallar el trànsit, diguérem, del Sabés fins ací, fins a Castelló, i clar, pareix que es tornen a reactivar, sobretot en les Rodalies fins Vinaròs, per aquest tram que hi està haguent del corredor mediterrani, no? És així?
Pues sí, estem en este moment ja en un moment d'enhorabona, perquè, com bé dies, després de l'avanç històric que va suposar incrementar les freqüències de Rodalies de Castelló a Vinaròs en el novembre de l'any 18, en 12 freqüències més, és de veres que la pandèmia a principis d'any va suposar un tall en els trens, una suspensió de moltes d'aquestes freqüències, però una raó molt simple, i és que quan no hi ha passatgers no té sentit que hi hagi trens que recorren el territori, de veritat, això seria un despropòsit. Els trens tenen que estar acordes amb la demanda, i durant diversos mesos pues aquesta demanda era, senzillament, nula o molt baixa, i per això se van produir aquesta suspensió de freqüències, no? El deber és que, bueno, la demanda d'ús s'ha anat recuperant, s'ha anat restablint, s'ha incrementat, i això, pues, òbviament, fa, i no pot ser d'una altra forma, que el govern i que Renfe atenga aquesta realitat i de forma progressiva estiga pues recuperant i restablint les freqüències que hi havia hasta este moment, tant de Castelló a València com de Castelló a Vinaròs. Ja ahir mateixa el ministre Álvaro va anunciar que el dilluns, sense anar més lluny, el proper dilluns hi haurà 9 trens més entre Castelló i València, i possiblement la setmana que ve també hi hagi algun tren més, hi ha alguna freqüència més entre Castelló i Vinaròs. Eixe restabliment dels trens, òbviament no tindria ningú sentit, però de la nit al dia, de forma seca i sense atendre a la demanda existent. És de veres que hi ha unes hores punta on la demanda, pues, ha crescut de forma significativa, lògicament, se posa en marxa la universitat, altres activitats, etc., i ahir n'hi ha que actuar de forma immediata i posar unes freqüències de forma immediata. Les restants, pues, de forma progressiva també se tenen que implantar, atenent a la demanda i atenent a les necessitats, òbviament, sanitàries. Eixa deu ser la nostra voluntat i la nostra preocupació. I és inequívoc que el govern socialista, igual que en l'any 2018, després de molts anys de reivindicació històrica per part dels ciutadans de les comarques del nord de la província de Castelló, va incrementar de forma espectacular les freqüències de Rodalies entre Castelló i Vinaròs, 12 més, ni més ni menys. El PP en 7 anys no havia fet res d'això, igual que ho va fer fa 2 anys, pues, en este moment la intenció més planta que tard del govern socialista recuperar la totalitat d'aixes freqüències, sense cap dubte. I, a més, ahir també van tindre una altra bona notícia, i és que no el dilluns, sinó el dijous, dia 7, també se reactiva i se posa en marxa els trens d'alta velocitat, els AVE, Castelló-Madrid, que també aquí s'havien vist suspesos durant la pandèmia perquè no hi havia demanda. Bueno, pues, a partir del dijous de la setmana que ve, 4 trens AVE tornaran a eixir i arribar a Castelló des de Madrid, lo qual també és una bona notícia per a la nostra activitat econòmica, turística, etc. Bueno, pues se tracta en definitiva de recuperar la normalitat, i el compromís del govern socialista en la província de Castelló no admet dubtes.
No, la veritat és que jo crec que aquest nombre més de ferrocarrils al dia s'agrairà, perquè són molts els usuaris que es queixen de les tardances del cercanies des de fa temps, no? Perquè molta gent ha patit i s'ho retras arribar tard, i clar, poc a poc la gent ha anat agafant menys el ferrocarril durant aquest temps perquè no hi havia... Arribaves tard allà on volies anar, i sobretot...
Sí, però ahí jo sí que vull posar un matís, és a dir, el deterioro de l'oferta de tres de Rodalies Castelló-València que s'ha produït en els últims anys no té res que veure amb la pandèmia d'estos mesos.
No, això és...
Sinó que ve de molts anys darrere, i ve de quan la ministra Ana Pastor i després el ministre de la Serna, els dos del Partit Popular, ens van liar amb el tercer fil, que se suposa que tenia que ser la gran solució per a la connectivitat ferroviària del Mediterrani, i va ser un desastre que va destrossar tot el que era un servei de molta qualitat, de molta puntualitat, de Rodalies entre Castelló i València. I ara, recomposar tot això, pues està costant moltíssim. Torno a dir, el govern socialista fa això.
Sí, però el que molta gent opina és que el que s'ha retrasat per culpa de la pandèmia ha sigut l'arribada una altra volta de l'AVE, sobretot havent passat ja el que és la temporada turística. Com es pot haver afectat? Fins a quin punt?
Bueno, pues, home, jo crec que, sincerament, la mobilitat... Renfe ho té estudiat, i Renfe és la primera empresa, la primera entitat que té interès en tindre trens que porten viatgers, òbviament, perquè és el seu negoci. I si aquests trens, igual, però no els de Castelló, sinó els de tota Espanya, es van veure reduïts de forma significativa, no era per altra cosa, sinó perquè no hi havia demanda. És a dir, que la gent, pues, va utilitzar, vies, especialment els que se desplaçaven, pues el vehicle particular, etcètera, però no estos centres públics, per l'aport, òbviament, a la pandèmia i per les restriccions que hi havia. Eixa és la veritat. Entonces, jo no crec que això hagi causat un perjudici especial, perquè precisament si estàs donant era perquè no hi havia demanda.
Sí, i l'opció d'abaratir, diguem, el preu, sobretot de l'AVE des d'ací, des de Castelló a Madrid, està també damunt la taula, perquè és veritat que no és el mateix preu que València-Madrid, però pues, això també ens perjudica un poquet,
no és
l'arribada.
És un trajecte més llarg.
És un trajecte més llarg, però és veritat que la diferència és notable. No sé si hi ha una opció damunt la taula per afavorir també aquest trànsit i aquesta demanda per a que la gent pugui agafar l'AVE.
Pues, mira, jo no sé si és molt significatiu la diferència d'agafar el tren Castelló de Castelló o de València, l'AVE, però honestament crec que el poquet que pugui suposar d'increment des de Castelló no me pareix que sigui un element especialment dissuasori per a una utilització més intensa de l'AVE de Castelló a Madrid. La utilització de l'AVE la té que promoure i provocar pues, la demanda, és a dir, l'oferta econòmica, l'oferta turística, i ahí és on hem de posar nosaltres tots els esforços.
Bé, doncs esperem això, que se fiquen esforços per a que la gent també pugui agafar més el Rodalies i l'AVE, perquè tota la gent vulguem que vinga així, no? Així a Castelló. Senador del PSPB, Artemi Rayo, moltes gràcies com sempre per haver estat amb nosaltres avui.
Pues moltes gràcies a vosaltres.